Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Minutets. És moment d'obrir l'edició d'aquest mes de desembre del programa on cuidem el nostre benestar emocional. Així que benvinguts, benvingudes a les receptes per al benestar, on de la mà de la Rosa Barceló, la nostra psicòloga de capçalera, aquesta temporada estem centrant-nos en l'ansietat i en la depressió. De saludar ja la Rosa Barceló. Molt bona, Rosa. Benvinguda de nou a la ràdio.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé.
Això ens alegra moltíssim, eh? Avui ho deia també al concurs. Ens fa una alegria quan diuen bé.
Clar, hem de dir.
Hem de dir.
Però bé, dintre del que cap, eh? Estem bé, no? Sí. Dintre de la situació que tots, bueno, tots sabem. No? Continuarem amb l'ansietat.
Sí.
I vam dir que l'ansietat tenia diferents orígens. L'anterior vam parlar dels trets de personalitat i avui parlarem de l'origen traumàtic de l'ansietat, de les ferides del cor. A mi m'agrada més dir les ferides del cor.
Pues ferides del cor, a l'últim programa del 2020.
Mirarem d'acabar-lo no ferit, sinó una miqueta més...
Recuperat,
no? Val?
Ficant aquesta tirita al cor ben maca.
Sí. A veure, és un fet constatat que acceptem més fàcilment el dolor físic que el dolor psíquic, el dolor emocional.
Totalment.
L'anècdota que us puc explicar és que els meus clients, quan estem al despatx, jo el telèfon no l'agafo perquè és la seva hora, però ells poden fer el que vulguin, no? Llavors, a vegades els hi sona el telèfon i alguns no, els posen en silenci, però els altres l'agafen perquè, bueno, estan pendents d'alguna cosa, no? Llavors, quan els truca algú que no és el que era, sempre expressen alguna cosa així com... mira, ara no puc parlar, que estic al metge. És més fàcil acceptar que estan al metge, les ferides de físiques, que no les emocionals, que dic que estic al psicòleg, no? O així. Per tant, és una anècdota, però és que és curiós, no?
És així, és veritat, no?
Sí,
que deu costar això de dir, estic al psicòleg o al psiquiatre, no?
Perquè primer ja no acceptem naltros, quan te fan moltes proves i no troben res i diu, això té que ser alguna angoixa, i diuen, això em fa mal, a mi em fa mal, no? No acceptem naltros i després socialment sembla que estigui més ben vist que tinguis una malaltia física que no... no diria malaltia, però sí un estat emocional o psíquic no massa bo, no?
Que curiós.
Però aquest sofriment, l'acceptem o no, el sofriment psíquic emocional és real. Sí. A vegades, com no l'acceptem, el reprimim en comptes d'escoltar-lo. Conseqüència de reprimir-lo en comptes d'escoltar-lo. Desconeixem el nostre món interior que influeix en les nostres accions, en les nostres decisions, en les nostres eleccions i en les reaccions. Moltes vegades sense ser conscients, que dius, per què ho has fet? Diu, no sé per què ho he fet, quantes vegades, no? Pues com les hemorroides que deien, nosaltres patim en silenci,
sí.
I no li posem solucions a les nostres ferides psíquiques, donat que no les escoltem i que moltes vegades no sabem ni quines són, no? Per tant, avui les coneixerem una mica, que en concret he vist una classificació que m'ha semblat bé, de 7, però tot va barrejat, la classificació és una mica pedagògica, però veureu que tot se barreja, que serien ferides causades per l'abandonament, el rebuig, ferides causades, ara després les anirem comentant, per la comparació, perquè ens posa en posició de superioritat o inferioritat, ferides pel poder, pel control, per l'abús, la quarta seria la de la culpabilització, molt del nostre, la cinquena la de la humiliació, ferides causades per la humiliació, la sisena ferides causades per la traïció, i la setena, la desvalorització, el menyspreu o la indiferència. ¿Vale? Primer les definim una mica el que són ferides o traumes, la paraula trauma és més psicoanalítica, però ve d'això, vol dir això, que són afeccions greus patides en el passat que han comportat un canvi en la modificació, una modificació del nostre psiquisme, de l'estructura del nostre mental, com a resultats d'un trauma afectiu causat o pot ser per un xoc emocional molt potent, molt fort, de cop, bum, o per petits xocs emocionals repetits durant molt de temps. Vale? I això ha deixat unes empremtes profundes en el nostre psiquisme, en la nostra manera de ser. Aquest sofriment que genera això és tan dolorós que bueno, hauríem pogut acabar amb l'egoisme de la mort, no? A vegades amb el suïcidi, no? Sí. O amb la de la bogeria, desconnectar-nos per no patir tant, no? Però afortunadament, per moltes traumes que haguem tingut a les persones, el nostre impuls de vida és molt més fort que la pulsió de mort, i per tant sobrevivim, no? Però en un cos que ja ho veurem, no? És una ferida, aquesta ferida resultant d'aquest traumatisme experimentat durant la infància, l'adolescència o també durant la vida adulta, no? Ha partit el nostre cor, per això diem les ferides del cor, no? I la marca que ens deixa impresa segueix influint actualment de manera considerable amb els nostres comportaments i en la nostra vida afectiva, és a dir, el passat influeix aquí,
no?
Ara, sí. Aquí està. Aquestes són les ferides, són llagues, no cicatritzades, no cicatritzades, que tornen a obrir-se cada vegada que un desencadenant, el que diem un detonant, desperta en el nostre inconscient aquest intens dolor causat pel passat davant situacions semblants. No? Per tant, jo puc actuar aquí ara d'una manera exagerada pels altres perquè a mi m'ha mogut algo del passat. Un exemple senzillet perquè s'entengui, no? Sí. Una parella on ella ha patit una ferida d'abandonament, no? Després les definirem, però ella no. El fet, per exemple, d'oblidar l'aniversari d'ell, per ell pot ser viscut d'una forma dramàtica i en un gran patiment interior, vale? Perquè per ell li recorda, li mou tot el patiment d'abandonament que va tenir. I en canvi ella ho pot veure com una decepció, que no se n'han recordat, però sense massa importància. I aquí diem, quina reacció és normal? Cadascú, no? Però aquí, sobretot, el que veiem és molta incomprensió.
Sí.
Perquè un no entén com l'altre pot reaccionar tan malament perquè m'he oblidat de... I l'altre, pues, no passa res, no? Per què? Perquè ens ha tocat la llaga, la ferida, és diferent, vale? El que no em toca a mi, puc pensar que exagerada ets, o, no? Molta incomprensió.
Bueno, i s'ha de saber mirar el que hi ha darrere, sempre,
aquí,
no?
Aquí està, Quan una persona té una reacció tan exagerada, algo li ha mogut, algo hi ha detrás,
sí.
No? Això, conèixer-nos, és important,
Sí.
Anem a analitzar-les una mica més. Les ferides causades per l'abandonament o el rebuig, probablement no m'han acceptat tal i com sóc. Quan no m'ho han acceptat tal i com sóc en el nostre passat, o quan han viscut en adults que han estat absents emocionalment, poden estar físicament, però no emocionalment, o inclús físicament, una mort, una malaltia, un divorci mal gestionat, conflictes greus de parella, o m'han rebutjat perquè sóc l'ovella negra, és a dir, no sóc com el grup, no? Com la família. O jo ho puc registrar així, perquè quan una mare és mort pot ser traumàtic per un nen petit, però la mare no l'ha rebutjat, no volia morir-se. Però el nen ho pot registrar com un abandonament.
Sí, això s'ho deveu trobar, no?
Clar, com un abandonament. Per tant, de dir, a veure, no és que m'hagin abandonat, però jo puc registrar aquest abandonament i viure-ho així quan realment, pobra dona, clar que no es volia morir. Moltes vegades persones que han tingut un càncer i tenen nens petits, dones... Només pensen en els nens, jo no em voldria morir per ells, que encara són molt jovenets, més endavant, no? O sigui, pensen en ells, no? Però ells ho poden registrar, mira,
com algo negatiu,
que ha marxat,
sí,
no?
Que ho ha fet perquè volia.
Bueno, doncs, quan hem patit un abandonament o hem registrat un abandonament, dona lloc a persones que no es creuen mereixedores de ser estimades, perquè m'han deixat, m'han abandonat, no? No saben expressar l'afecte perquè no n'han tingut o han percebut que no en tenien, i també no saben acceptar fàcilment que els estimin, perquè si jo no m'estimo, no crec que m'estimin. O quan tenen algú, aquestes persones, tenen molta por a perdre, i això genera unes dinàmiques...
Que no són sanes.
Que fan que al final acabin perdent, no són sanes, o també són persones que s'aïllen, eviten o no volen relacionar-se, no volen l'ansietat social o la fòbia social.
Per por al rebuig,
claro,
no?
Tot això té a veure amb l'ansietat, encara que digui la paraula. És a dir, pot tindre ansietat, se me pot disparar l'ansietat en un moment determinat perquè m'he sentit que un fet que jo interpreto, m'ha tocat la llaga, la ferida, no cicatrissada, de que m'estan abandonant, m'estan rebutjant. I ja n'hi ha prou per tindre ansietat. Per això hem de saber què és el que a nosaltres ens dispara.
Claro.
Per la comparació, ho hem dit moltes vegades, la comparació és... fàstic.
No
ens
hem de comparar mai clar, amb ningú.
Clar,
mai.
Sempre te poses en superioritat o en inferioritat. Mm. O a vegades alterno, no? Em sento superior, però això és un patir increïble. Eh? Dóna lloc a una competitivitat malentesa, perquè la competitivitat ha de ser en mi mateix, o comparar-me amb mi mateix per ser la millor versió. Eh? Fixar-se què fan els altres, els perfeccionismes, exigències, tot això és ansietat, ho hem parlat.
Moltíssima,
eh? Sí. Són persones molt autoexigents, perquè creuen que se'ls aprecia quan t'han comparat, creus que et se t'aprecia pel que fas i no pel que ets.
Que bona, eh?
I no pel que ets. Eh? I també són persones que tenen molta por compromís per por equivocar-se, també. Bueno. No? Perquè, llavors, en educació, sobretot, insisteixo, res de comparar. Mira el teu germà, mira ton cosí, mira l'altre, mira deixar
d'anar. És molt típic, no?
Però això, sí. Parem compte amb això, sí. Perquè, no sé, sembla una tonteria, però pot ser suficient per generar una situació traumàtica, hem dit no un xoc potent, però molt repetida amb el temps.
Poquet, sí.
Que jo cada vegada que me comparo, pateixo, vale? I vaig per la vida estressada perquè aquest nivell d'exigència, perquè se m'apreci, fa que acabi fent coses que no em toquen o que no cal o que no caldria tant. Mm. O que no caldria tant. Per tant, ojo en la comparació. Ferides pel poder, pel control, per l'abús. Bueno, està clar, no? Que les ferides que quan m'han controlat, han fet un abús de poder, me fan insegura o me fan vulnerable. Però puc passar, aquí és molt clar, que puc repetir la història. Jo també ser una controladora, una persona dominadora, agressiva, o puc passar a l'altre extrem, que puc ser una persona submisa i una persona passiva. Tant des de la passivitat, la submissió, com l'agressivitat, tot això...
És dolent i genera ansietat.
Genera ansietat. Vale? La culpabilització, bueno... Aquí, jo veig persones culpables per tot i tot el que no depèn d'ells, no? I una cosa és ser responsable i assumir la part que em toca, però no la que no em toca, jo no, però si tu no vols, què hi puc fer jo? Sí, què hi puc fer jo, Persones que se senten, quan em dic culpables per tot, i sobretot per allò que no depèn d'ells, són persones que van per la vida sense voler molestar, Se sacrifiquen, ja ho diré, pels altres, sempre volen complaure en un excés de responsabilitat. Per què? Perquè així eliminen, en teoria, aquesta culpabilitat, però no l'eliminen mai, Però així minimitzen, no? Sacrificar-se per l'altre, fer-ho tot. Però, això és estrès, i l'estrès, ansietat.
Tot va al mateix lloc una altra vegada, és una roda,
Humiliació, Quan m'han ridiculitzat o s'han avergonyit de mi, estos bullings i estos mobbings i aquestes coses, no?
Hauria d'estar prohibidíssim.
O gestionat d'una altra manera.
Sí.
Aquestes persones anulen les seves necessitats. És curiós que aquestes persones que han patit, dius, bueno, i com, és que han sigut ridiculitzades o s'han avergonyit, de dir, pues, poden repetir la història, però el més normal és que ens trobem que són persones que, al contrari, que anulen les seves necessitats i se centren en les necessitats dels altres. La vergonya els impedeix acceptar-se i cuidar-se, llavors li donen un sentit a la seva vida, que no s'ha, però li donen, cuidant i ocupant-se dels altres. Per què? Perquè és més fàcil ocupar-me dels teus problemes que ocupar-me dels meus. Vale? I aquí podríem trobar, a vegades, molts terapeutes o gurus d'aquests.
Propis terapeutes.
Sí, claro. Més fàcil escoltar els teus problemes que posar ordre a la meva vida. Les ferides de la culpa i de la humiliació moltes vegades van juntes. La traïció, quan no han complit amb allò que se'ns van prometre.
Ui,
això genera
mal,
persones desconfiades, hipervigilants, que volen controlar tot el que passa, aquella il·lusió d'autocontrol que dèiem de l'ansietat, al seu voltant per prevenir els perills i per evitar sorpreses quan no podrem fer-ho mai, però aquesta hipervigilància, aquesta exigència en les relacions perquè no m'enganyin, genera gelosies, genera... ansietat, això és la base de l'ansietat.
Sí, totalment.
La hipervigilància. I per últim tenim les de menyspreu, la indiferència. Clar, això és molt dur també, perquè és un sentiment difícil de suportar, perquè quan m'han tractat en menyspreu, el que m'estàs dient és que no existeixo, que no sóc important, que no sóc res.
És molt difícil, això.
Probablement aquesta persona farà coses perquè se la reconeguin i perquè se li doni importància. Aquesta persona és molt dependent del reconeixement de l'altre perquè necessita demostrar contínuament el seu valor, ja que no existeix, no és important o no és res. I tot això torna a ser estressant i esgotador.
I genera ansietat.
No? Per tant, veieu que conèixer no vol dir canvi de cop, tant de bo. Però sí que és el primer pas per dir, a veure, quan jo reacciono en ansietat, no és gratuït, no és, és real, no m'ho invento, no m'ho faig vindre. M'ha tocat alguna llaga mal cicatritzada que he de veure en me porta, eh? Perquè jo us preguntava el primer...
El del mes d'octubre.
El primer que vam fer, no me'n recordo.
El programa del mes d'octubre, sí.
Ni rebobinar ni anticipar, i us deia, rebobinar és el passat, no? Diu, què m'allunya de l'aquí ara, en el moment present? Doncs pues aquest passat que em torna, aquesta ferida mal tancada, és la que m'allunya del moment present, vale? I de cada... hi ha un patiment, no? Quan me'n vaig en aquella cicatriu, aquella ferida mal tancada, saber quina és la que em pot ajudar a actuar no des del victimisme, que no resol res, sinó des de la resiliència, malgrat que potser no m'han estimat prou, potser m'han comparat, potser han abusat de poder, potser m'han humiliat, etcètera, etcètera, etcètera. Malgrat allò, jo, aquí i ara, persona adulta, puc canviar les coses, puc enfocar-les d'una altra manera, puc reaccionar d'una altra manera, perquè sé el que em fa mal. Això és el que m'he de treballar, però és que jo penso que la vida... Ens hem de treballar les coses.
Home, sí, no?
Tu, és que ets així. Sí, home, sóc així perquè me'n foto un fart de treballar, per no ser pitjor.
D'una altra manera.
Per no ser pitjor, no? Sí, no me val, no em vinguis amb punyetes que digui, home, tu ets així. Què et penses, que mos ve donat? Una persona, l'altre dia parlava amb una persona que és molt, molt generosa, diu, és que ella és molt generosa. Diu, escolta, com si això... És generosa perquè se treballa la generositat, sí. perquè és un valor per ella important i mira de ser conseqüent, no? Però no mos ve donat.
Igual que treballem el físic, no? Pues també treballem l'emocional, que és el que portem a explicar un munt d'anys aquí a la ràdio.
No neguem, tots tenim ferides, segur. Sapiguem quina és la nostra, I això fa que jo aquí ara, allò que em fa tan mal, ho pugui reaccionar des del meu inconscient que se me filtra, sinó des de la meva persona adulta, aquí ara, que diu, sí, sí, reconec que per mi, que no se'n recordin del meu aniversari, és molt greu. Bueno, això m'ho he de treballar.
Sí.
Això m'ho he de treballar. I això és treballar l'ansietat, també, no? Per acabar, per a no marxar així en traumes i ferides del cor, ara que ve l'època de Nadal,
ai,
vale?
Sí.
Sí, eh? Simplement el que volia dir, vam parlar moltes vegades, no? De que de les emocions bàsiques, la tristesa i la por són les que consumeixen energia, són adequades al moment, però ens consumeixen energia, i la ràbia ben expressada i l'alegria compartida són les que ens regeneren. Ara és un moment, aquest Nadal, tal com ho plantegen, pot ser un moment de tristesa perquè hi ha pèrdues, no? No podem estar tots, les coses que en vulguis, no? O por perquè no sabem què ens passarà després de Nadal, però ja anticipem, no?
Sí, ai, sí.
Aquí ara ens soltaran i després tots confinats una altra vegada. Aquesta és tristesa i por, és el que hi ha, no puc negar, no neguem les coses, però també la ràbia ben expressada, posar límits a les persones que d'alguna manera ens fan sentir malament i l'alegria compartida, això que ens regenera, ho podem, malgrat el Nadal que se'ns presenta, sí que depèn de nosaltres i sí que podem fer més i menys, no? Per tant, vam dir també, per combatre l'ansietat és molt important poder envoltar-nos, malgrat les circumstàncies conjunturals que estem vivint, d'un clima relaxat i alegre. Pues aprofitem aquests dies per treballar-nos en aquest sentit. I això sí que depèn de nosaltres. Potser no podrem anar a veure no sé què amb molta gent, però podem estar contents, podem estar feliços, podem estar relaxats, ho podem enfocar de dir, mira, m'estalvio la compra, que no m'agrada gens, puc disfrutar d'un plat bo, potser no en tots, però avui en dia doncs, després ja farem una videoconferència i cantarem una Nadala junts, és a dir, siguem creatius amb el nostre dia a dia, i aquest Nadal, si ve diferent, no té per què ser pitjor.
S'ha d'acceptar el que ve i treure-hi la part positiva.
Aquí està. I un ambient relaxat i alegre no és tan complicat, no demano la lluna, ¿vale? I pot fer que aquest Nadal, si ve diferent, també sigui un bon Nadal per tothom.
Pues t'anava a demanar un missatge de Nadal, però és que mos ho has fet tan perfecte que ja no t'he dit res més, eh?
Pues ja està, bon Nadal a tothom.
I compartit, a més, este missatge tan maco que jo crec que mos ha d'ajudar a reflexionar molt a tots. Rosa Barceló, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres també aquesta temporada. Gràcies per estar aquí tancant també aquest 2020, que esperem doncs, que el 2021 sigui una mica meteta millor, i si no sigui com si ho hem d'acceptar i li hem de treure doncs, això positiu que ens ajudi a créixer, no?
Aquí
amb això
està,
mos quedem.
Amb això, aquesta és la... penso que una bona filosofia de vida.
Rosa, que tinguis unes molt bones festes, disfruta-les moltíssim i una bona entrada al 2021. Fins l'any que ve.
Fins aviat.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.